Bon dia. Passen 12 minuts de l'una del migdia. Iniciem aquí la sintonia de Ràdio Falset, aquesta hora del vermut, en què volem repassar l'actualitat de la nostra comarca i també l'actualitat del que passa fora de la nostra comarca, perquè una setmana més tenim força notícies i informacions que la veritat són sorprenents i que a mi m'agradaria compartir amb els tertulians que m'acompanyen per veure si només sóc jo el que m'he quedat astorat amb determinades informacions o és una cosa més generalitzada. Per això avui tenim aquí els estudis de Ràdio Falset el César López, bon dia.
Bon dia.
La Sèria Menors, bon dia.
Hola, bon dia.
I a l'Agustí Massí, bon dia.
Què tal, bon dia.
Tots tres disposats a repassar aquesta actualitat, repeteixo, del Priorat i també de fora de la nostra comarca o informacions que tenen afectació a la nostra comarca. Per exemple, tenim aquest congrés de Jotes que s'està celebrant en aquests moments al castell de Falset. Està entrant ja a la seva recta final, la part, diguéssim, més acadèmica, després queda la part més lúdica que s'allargarà fins demà, hi ha un congrés que ha servit per analitzar diferents aspectes d'aquesta dansa tan, tan important. La setmana passada, en aquesta mateixa hora del vermut, repassàvem i parlàvem amb l'Anton Vidal i el Miquel Jardí el fet de que la jota és tan, tan important, almenys a la capital del Priorat, pel seu fet identitari, perquè la jota, almenys la jota de Falset, s'ha convertit com un himne per la bona colla dels habitants de la capital del Priorat i també les diferents jotes en alguns dels municipis. Aquí a més, per exemple, també en tenim i, vulguis o no, doncs és interessant saber tindre aquest patrimoni que no es toca però que és tan important. És el cas, és el vostre cas? Creieu que la jota dels respectius municipis és té un sentit identitari o simplement és un ball que es balla i què va passant? Folclore o alguna cosa més que folclore?
Bé, jo penso que totes les tradicions venen de lluny i n'hi ha que són noves i s'incorporen i, per tant, quan s'incorporen ja, encara que vinguin de lluny, són tradicions. Per tant, les tradicions són com les persones, són canviables, immovibles, així com totes les coses tenen alts i baixos, per entendre'ns, i a vegades la modernitat mal entesa elimina tradicions que són de sempre i d'altres que s'incorporen i al final acaben sent tradició, no? Això com a nivell general de les tradicions. És a dir, què és tradició? Tradició és tot allò que el poble assumeix com a propi, sigui vingui de lluny o vingui de prop. Aquesta és la primera qüestió. Si el poble s'ho fa seu, allò arriba a ser tradicional, algun dia o altre. Perquè fa la jota, jo voldria dir, en tot cas, jo voldria dir dues coses, no? Primer, per una banda, és a dir, la jota limita bastant amb el límit del català oriental i català occidental. Això és una cosa, diguem-ne, que si més no hauria de ser, és curiós i hauria de ser ja motiu de debat, no? O d'estudi, diguem-ne. El límit de català occidental al català oriental, la jota està al català oriental, no està a l'occidental. Podríem dir mateix els castells, per exemple. Els castells estan al català oriental i no estan a l'occidental i no estan a l'oriental.
Si em permet, Agustí, només un petit apunt per situar els oients i nosaltres mateixos. No estem tan lluny d'aquest límit.
No estem a la frontera.
Jo diria que fins i tot som frontera.
No estem frontera. És a dir, l'exemple més clar seria Pradell. Sí. Pradell és l'exemple més clar de la frontera. És a dir, Pradell està, jo diria que si hi hagués aquesta ratlla imaginada que sempre passa a la frontera, que ens imaginem una ratlla, doncs passaria per Pradell precisament, no? Perquè a Pradell tenen molt llenguatge de l'oriental i molt llenguatge de l'occidental barrejat.
El Forta diria que passa una isoglosa per Pradell.
Exactament.
Ell te diu que hi passa una isoglosa i que és molt evident. I això me'n recordo que quan estudiàvem i fèiem filologia, bueno, fèiem etimologies, fèiem coses d'aquestes, amb la Montse Perpinyà, l'Helena...
Jo també feia anys que no sentia isoglosa.
Els de Pradell podeu triar.
Sí, sí.
O ho poseu com parleu i, per tant, ho posareu completament diferent a la resta, o us adapteu com vulgueu. Però paraules i...
Sí, sí,
el
parlar de Pradell és aquest estudi, no? En aquest sentit,
és
no? És un parlar de frontera, no? Sí. De frontera lingüística, és clar, I per tant, vull dir, i per tant la jota també estaria en aquesta frontera, no? I la sardana i els castells. Per tant, penso que això també és interessant. I per últim, per acabar ja d'arrodonir, i en tot cas potser per desmitificar una mica tot plegat el tema de la jota i d'això, és que és a dir, penso que també en el tema de la jota també hi ha molta influència del riu. Perquè a les festes majors dels pobles venien orquestes del riu, i quan dic el riu vol dir tot el riu, aquí no vull entrar jo si és d'Aragó o és de Catalunya, no, del riu, i així no m'ho mullo perquè no ho sé, entre altres coses, val? I per tant, normalment sempre la fi de festa s'acabava amb una espècie, amb un ball típic de l'Ebre, del riu, i per tant era la jota. I per tant això a poc se va incorporant a l'imaginari de la gent de les nostres comarques. I per tant, al final, el que deia al començament, aquesta tradició ve, però millor ve dels anys 20 o 30, del segle passat, vull dir.
A Porrera també, diguéssim, s'estan introduint amb la jota, estan recuperant i a Pradell he sentit a dir que alguna cosa sona, però clar, el problema és que no tenim algú prou estudiós com perquè segurament aquest congrés anirà de conya, vull dir que aixecarà una mica d'inquietud i una mica de, no ho sé,
donar llum a aquesta...
Sí, donar llum i intentar investigar una mica més, intentar posar sobre la taula i mirar-ho, perquè en aquesta zona és evident que la jota és la dansa. Per dir-ho d'alguna manera,
la sardana
no és una dansa tradicional.
Per situar-nos una mica, penseu que aquest matí s'ha tractat l'estrès del programa Usos i funcions de la jota, i la primera ponència que s'ha obert és la jota de ball de moda a ball tradicional, usos i funcions d'un gènere musical, i aquesta tarda s'acabarà precisament amb el tema de la transmissió, les formes de transmissió de la jota, l'evolució d'aquest ball, la transmissió de la jota a les Terres de l'Ebre, que és una de les ponències i l'exemple, i com no, es tancaran amb unes conclusions. Repeteixo, demà encara hi ha algunes activitats previstes. A les 12, demà hi ha la cercavila de la jota, l'esplanada del castell, i a 12:45 hi ha el ball de jotes, amb jotes en vermut a la plaça de la Quartera. Aquesta tarda hi ha un parell d'espectacles. A les 9 hi ha la Vore, de Sònia Gómez, Ramon Balaguer, Astrio i Carme Balaguer, això serà el Teatre de l'Artesana, i a les 10:30 hi ha la trobada de sonadors a la plaça del Teatre de l'Artesana. O sigui que, acadèmicament, com us deia al començament, aquest congrés es tanca aquesta tarda, acadèmicament, demà s'allarga amb un parell d'actes més a la capital de la nostra comarca i alguna exposició, una molt, molt bona notícia. Deixant de banda, doncs, aquest congrés de jotes, amb el Manel Salés ja em passarà compte el proper dimecres en el butlletí intersetmanal, a veure quines conclusions s'arriben en aquesta transmissió. A mi m'agradaria parlar, potser, de la notícia més important que hi va haver ahir, i tot i que no l'hem de situar a la presó de Lledoners, sinó a Madrid, a mi m'agradaria que em donéssiu la vostra valoració i la vostra impressió d'una notícia, jo diria, encadenada. Dijous, el Tribunal Suprem feia públic que els bancs haurien de ser els encarregats de pagar totes les despeses de les jurídiques que es generessin les hipoteques. Sí? Divendres surt la notícia de que el Tribunal s'ho repensarà i que de moment para la mesura. Sóc el més jove dels presents i a mi la veritat és que la notícia la vaig trobar espectacular, perquè és allò de la ingerència d'altres poders, per dir-ho d'alguna manera, en el poder judicial, i deixant de banda tot el que pugui passar en el procés i tot el que s'hagi generat al procés independentista de Catalunya, la notícia en si, que podríem inserir en l'àmbit econòmic, a mi la veritat és que em va deixar, permetem-me l'expressió, garratibat i es m'ha perdut. Perquè és allò de... què està passant? Hi ha una sentència del Tribunal Suprem, no és el jutjat de primera instància, amb tot el carinyo pel jutjat de primera instància, començant pel de Falset. És el Tribunal Suprem que d'una sentència, crec que ni 24 hores després, això ho hauria de mirar bé, però no va passar ni un dia, i ja va dir que ho aturava. Perquè ho havia d'estudiar, per la repercussió social. Jo no ho sé, com ho vau viure i com enteneu aquest aquest pas enrere, què ha passat aquí?
Bueno, jo crec, com haureu no escoltat perquè no hi dic res de la Jota, perquè no en tinc ni idea, llavors m'agrada, si d'algú no hi entenc o no en tinc ni idea, doncs no dic res. Ara, d'aquest tema que estàs tocant tu, jo crec que això és perquè ens donem compte en quin país vivim. Si comptem com a país, no Catalunya, sinó Espanya. És un país que fa riure, perquè que un Tribunal Suprem en menys de 24 hores canvi d'idea, per què ha sigut? Pues perquè la senyora Botín, el senyor González, el senyor Feiner, etc etc, havien d'anar allí i dir-li què passa aquí, que són 4 o 5 o 6 o 7 mil, inclús parlen de 25 mil milions, que això ja em sembla una bestialitat. Què vol dir això? Que és que no és que depenguin del poder polític, depenen del poder polític, la justícia, depèn del poder econòmic, depèn de tot. En canvi, pels presos que hi ha a Lledoners i companyia, aquests no es poden tocar perquè és independent la justícia. Jo, si amb algú ho entenc, que m'ho expliqui, però fem riure. I no vull saber el que diran els diaris estrangers i les emissores i televisions estrangeres de tot aquest tema.
Això és com un pols de poder, al final, no? Perquè al final el que té menys poder sembla que sigui el polític. No sap si és el poder econòmic que està per davant o és el poder jurídic. Realment tampoc no ho saps molt bé, perquè quan tu vas a fer una hipoteca hi entren moltes parts en joc. I tot el tema administratiu complex, aquest que no entens, que no entenen tampoc, que és notaris, registradors i tot aquest grup professional que al cap i a la fi és estat, vale? Perquè són unes places d'estat, són unes places molt estipulades, que no hi ha una lliure competència, són gremials, no hi ha una lliure competència com la resta de professions que Europa ja ha adjudicat i que hi ha d'haver una guerra de preus, això és un gremi completament tancat i que depèn directament d'aquesta legislació que fa l'Estat a saco, diguéssim. Tant si són compravendes com si són hipoteques, com si són qualsevol altra gestió administrativa, herències, és igual. Qualsevol, indiferentment dels protocols, tu has de passar per aquestes mans. Això, vulguis o no, és una pasta. Se tradueix en pasta. Vale? En pasta i, a més, estipulada. Vull dir, estàs completament venut. Jo faig certificats moltes vegades de compres, vendes i de cases i d'obres noves i aquestes històries. Quan m'arriben a cal notari, jo m'enfado moltíssim. M'enfado moltíssim perquè la feina que fan de traspassar informació és excessivament...
Lenta?
Lleugera?
No. És com si agafés una plantilla i no admeten com a possibilitats, ni saben interpretar ni llegir, perquè clar, ells estan donant fe, perquè l'únic que fan és donar fe d'una situació concreta, que hi ha altres professionals que pel camí certifiquen i només n'han de donar fe. Pues traspassar aquesta informació i donar fe dels certificats d'altres professionals que estem habilitats, això no ho saben fer. Vale? Però això val pasta. Llavors, quan tu vas amb hipoteques i vas a demanar-la, ja et demanen una provisió de fons important amunt o avall, de manera que quan tinguis tu els papers, diguéssim, en regla, els papers generats amb els analistes, amb el notari, amb el registrador, si has cobert les despeses, a la millor et retornen algú. Si no els has cobrat, doncs a la millor ja has d'afegir. Però quan tu ja ho tens lligat, tu ja poses uns calés per davant, que no són mínims, que no són mínims. Si per postres tu enllaces una hipoteca amb l'altra, tu pensa que has de tancar la primera hipoteca per poder enllaçar la segona, que tu tens obert el registre, a la notaria, a tot arreu. Encara que tu hagis pagat la primera hipoteca, tu tens unes carpetes obertes que també ho has de tancar i això també val uns calés. Per tant, aquest tema de gestió que tu representa que si vas a demanar una hipoteca és realment perquè no hi arribes i perquè no tens els calés. Ja t'han analitzat, ja t'han demanat les rendes, les nòmines, la... O sigui, ja t'han fet una radiografia... estàs en pilotes, diguéssim, ja estàs al descobert de totes les teves anades i vingudes. És com si t'anessin humiliant de mica en mica, d'acord? A mi em sembla greu.
Bé, jo penso que la Revolució Francesa fa 200 anys que va passar, 200 anys, i allí se va separar en tres poders, no? Poder legislatiu, executiu i judicial, i semblava que amb això ja teníem més o menys, diguem, solucionat el tema. El que passa que al segle XXI hi ha un altre poder que és més gran, més poderós que els altres que els tres poders, que és el poder econòmic. I aleshores el poder executiu està molt controlat pel poder polític, per econòmic. El poder judicial, doncs, com que són amics del poder econòmic, per tant, també estan molt subjugats amb aquesta idea, i el poder legislatiu també, perquè qui fa les lleis són els polítics, que són els que després, quan pleguen de polítics, se col·loquen sempre amb empreses de l'IBEX 35.
Em falta el mediàtic, també, eh?
Bé, però aquest és el cinquè poder. Perquè el poder mediàtic està controlat pel poder econòmic. També, vull dir que sí, hi és, però vull dir que ja és més... ja està més, diguem-ne, controlat, dirigit ja des del poder econòmic. Aleshores, què està passant avui en dia? Bé, la majoria de lleis que fan el poder legislatiu estan encaminades a mantenir l'estatus, diguem-ne, de capitalisme liberal que estem tenint. Que això, evidentment, a la gent normal no els afavoreix. El poder executiu executes les lleis segons els criteris polítics perquè ells puguin continuar governant al llarg del temps. I el poder judicial llegeix les lleis com li dona la gana. Perquè això és una demostració. O sigui, no és possible que una llei se pugui llegir de moltes maneres diferents. Perquè vol dir que està mal feta.
Permet-me un moment, Agustí, que posa un altre punt damunt de la taula que em penso que és interessant. De veure la situació, com ha anat aquestes 24 hores entre el que el Tribunal Suprem emet la sentència i que es fa enrere. Jo, el poc que sé que conec del dret és que hi ha una sentència i depèn de quin tribunal es pot recórrer. Aquesta també es podia recórrer. Però és que no ha sigut necessari que els afectats, en aquest cas el sector bancari, presentés recurs. És que ja ha estat el mateix Tribunal Suprem que s'ha fet enrere.
Sí, sí, però veure, per mi el greu és que això, és que hi hagi una sentència que es pugui llegir de moltes maneres. Això, jo penso que això és greu. Vol dir que la llei està mal feta. És a dir, la llei no pot ser interpretada. Vull dir, no pot ser interpretativa. És a dir, segons el criteri de cada jutge, diu una cosa o diu l'altra. Això, per tant, no pot ser.
Menys quan no té recorregut. Perquè una cosa és que diguessis és que han passat molts anys i les situacions s'han anat...
variant,
tergiversant, pues o que sigui.
Llavors
quan
s'ha de
canviar
la llei. Clar, llavors que s'ha de canviar la llei. Aquest és el problema, no? Vull dir que el poder legislatiu fa lleis i no elimina les que estan fetes. I jo penso que per cada llei nova n'hauríem d'eliminar 4 o 5 d'antigues. Perquè si no, acumulem lleis i aquí no hi ha ningú que es pugui posar en pràctica, no? Aquest és que això seria un altre tema, ja, eh? Vull dir, no entro dins el tema del que estàvem parlant avui. El tema d'avui és, no és possible que un tribunal suprem d'un estat dicti una sentència i abans de 24 hores aquesta sentència quedi en suspens per ells mateixos.
És que és això, aquest fet que em trastoca tot l'esquema que coneixia o creia conèixer.
Però jo repeteixo, al palco de Bernabéu estan assentats un jutge i un banquer. A veure, segurament que a l'hora de dinar ja van anar a dinar junts ja, per aclarir els conceptes i, per tant, a l'hora de sopar ja van dir que això s'aturava.
Que sapiguis, Agustí, que avui al palco del Bernabéu de moment no ho estan passant bé. 30 minuts de la primera part, el Real Madrid està perdent 0-2 contra el Leganés. O sigui que avui tindran... De moment estan tenint un mal matí.
Això seria un càstig diví per portar-se malament.
Bueno, a mi el càstig aquest me la bufa. El que sí que s'ha de tindre en compte que les lleis que les fa... Els polítics, mira, per exemple, tenim un cas, avui ho estava llegint, però bueno, ja de fa temps això. El senyor Aznar va privatitzar Endesa, i el senyor Aznar ara està dins d'Endesa cobrant 200.000 euros cada any.
I la llum s'ha pujat al 50%. I la,
no, al 80%.
El 80%.
La llum s'ha pujat al 80%. Llavors, però... què vol dir això? Depenem del poder econòmic, sí, però perquè el poder polític li dona la gana. El poder polític li dona la gana perquè li interessa amb ell. I aquí, o sigui que és la corrupció una detrás de l'altra.
Hi ha una cosa greu aquí també, que l'Aznar JR gestiona l'immobiliari del BBVA, del Santander, de la Bankia, sí, tot del Sabadell...
Com? Això seria, este punt no el coneixia.
Qui és l'Aznar Júnior? El Casado o el Júnior?
No, el Júnior. Aznar Júnior.
El fill de l'Aznar.
És que dic, no sé si és el Casado. El fill de l'Aznar
ara té, diguéssim, l'empresa que controla els immobiliaris dels bancs més potents de l'estat espanyol. Per tant, aquesta mesura afecta directament amb el que estàvem parlant ara. D'acord? I això en qui afavoreix? Només afavoreix els que necessiten pasta, o sigui, els més pobres, per poder tindre el primer habitatge, diguéssim, bàsicament.
És a dir, una persona que no té diners per comprar-se una casa, necessita una hipoteca, i a sobre ha de pagar...
Que aquests diners els està comprant. Vull dir que quan un va demanar un préstec o va demanar una hipoteca, està comprant aquests diners, és a dir, no li surten de franc.
No.
Està demanant uns diners a canvi de pagar molt més per aquests diners.
I a sobre li fan pagar els papers.
La tema de gestió que
genera això.
Que genera això i que és sucós. Vull dir que no tu que aquells diners ja et costen més
sempre
diners.
Sempre afavorim els poderosos i sempre el poble pla és el que rep totes les conseqüències
per això...
qui paga però que el pitjor és que després arriben les eleccions i la gent continua votant els mateixos de sempre. Aquest és l'altre problema que ens hauríem de replantejar tots plegats, no? És a dir, tota aquesta gent torna a caure al mateix parany de sempre.
Deu ser el del boig conegut.
Sí, però
escolta tu, és que cada dia te'n fan una de nova. Si ho mires hasta el fondo, és que és la corrupció al màxim. Perquè és, amb tot hi ha corrupció.
És una corrupció estructural.
Estructural.
Ja, llavors, per tant, s'ha de trencar estructures.
És pervers. Sí,
per això dius tu, perquè sempre votem els mateixos. És que els mateixos que d'això són ells els que es posen les lleis. I no pots entrar... Tu ara fes un partit nou, veuràs el que et passarà. Com no t'apoyin econòmicament, com si no existissis.
Els únics partits nous que pot fer és si l'IBEX diu ara faré un partit nou
i
té un color molt bonic.
Aquí tens a Ciutadans.
Clar.
Per exemple, Ciutadans sí. Depèn de l'IBEX.
I
ara que dieu de Ciutadans, faig una d'això que m'ha arribat ara per telèfon, la Ponset, la de Ciutadans de València, que era una de les principals, s'ha donat de baixa a Ciutadans perquè no està d'acord amb el que s'han tirat tant cap a la dreta ni d'acord amb el de Catalunya.
Ja
està bé. Que n'hi hagi amb algú de mig honrat.
Hi ha algú una mica intel·ligent que ha vist el llautó.
Carolina Ponset, no confondre amb Elsa Ponset, que també és ronda.
No, la Carolina Ponset, la valenciana.
És el joc que hi ha dels diferents partits polítics que hi ha en aquest moment, uns que pugen, uns que baixen, alguns omplin pavellons. A Madrid, el de Porto Alegre, sembla que sigui ja el lloc en què els partits arranquen.
Vista Alegre,
perdó, gràcies per la correcció. Vista Alegre sembla que sigui el lloc en què diferents formacions polítiques arranquen la seva participació o el seu salt cap a tindre opcions d'aconseguir entrar al Congrés espanyol. Va ser el cas de Podem, fa unes setmanes va ser el cas de Vox, veurem què passa a les urnes i quan anem a les urnes, que aquesta és l'altra qüestió. De moment a Europa ja li han dit a l'estat espanyol que el pressupost, no és ni el pressupost, és l'esbós de pressupost que els hi van passar, no els hi acaba d'agradar i veuen algun punt poc clar. Veurem com s'acaba aquesta qüestió del pressupost, perquè és molt, molt important i que podria precisament accelerar el cicle electoral. De moment ens queda això, estar pendents del que pugui passar i també del moment el que passa és que el procés català continua i no fa pas gaire vam poder veure com es recorda als Jordis amb aquestes manifestacions a diferents punts de Catalunya. A Falset va ser davant dels jutjats, es va tallar el pont, cosa... a destacar, perquè no va ser allò la trobada a la quartera, sinó que es va anar davant dels jutjats i per això es va tallar...
Hi havia força gent.
Hi havia força gent,
també era la tercera vegada ja que es feia. Era el tercer dia 16 que s'havia fet.
De moment, el que tenim és que ara ja fa un any, sembla que es mouen o es voldrien moure els diferents actors. Ahir el màxim representant de Podem, Pablo Iglesias, visitava Oriol Junqueras i sembla que la reunió, almenys pel que fa al procés, sembla clar que la posició del menys Esquerra Republicana respecte als pressupostos continua sent la mateixa que abans de la reunió, o sigui, no hi haurà suport. Com veieu la configuració que s'està fent dels vots dels diferents partits? Si no hi ha pressupostos, hi haurà, o es parla que hi haurà avançament electoral, és aquest el camí? És el hashtag no a tot val, en aquest cas?
El Rajoy va estar 3 anys sense pressupostos i no va haver eleccions, eh? Tampoc no, estem bastant acostumats, eh?
Sí, sí.
No passa res, eh?
Una pròrroga i s'ha acabat.
Clar, vull dir, tampoc no és que els del PP ho tinguessin aprovat i poguessin tindre pressupostos i fardar d'això. D'això tampoc no podem fardar, ni podem donar exemple. Van estar gairebé tot el temps de que van governar sense pressupostos. Per tant, és la mateixa dinàmica. Ja està
i un any
bé.
Sense govern.
L'únic que estem fent ara és guanyar temps. I tothom està guanyant temps. Això és el greu.
No, pitjor, no, que diuen guanyar temps, però l'estan perdent.
Sí, 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 sí. Però vull dir, tots sí, sí, dilaten sí, sí, i tots sí. Esperen, no sé què esperem.
Sí, no res.
Però vull dir, tothom aquí intenta prolongar...
Qui dies passa ens empeny.
Sí, exactament.
A veure qui pot posar el peu a la Moncloa. És que és així...
Però el tema de la variable europea, o sigui, no la variable d'actuació d'Europa, el tema, repeteixo, que ja han respost la carta de l'enviament de les bosses dels pressupostos, que la tornen i li diu, escolta, no està del tot bé, eh? Necessita millorar.
Itàlia s'ha passat 3 pobles, i en canvi tampoc no... Europa tampoc no us hi acaba de dir les coses clares.
Els pressupostos només se poden accelerar quan se notin els efectes de diversos anys sense comprar dèficit. Ara encara no es pot notar. Mentre Europa compri el dèficit dels estats i de l'estat espanyol comprava una quantitat important...
Sí, fins al gener.
Per això, mentre no es noti que no estan disposats a comprar, no hi ha problema. Quin problema allà?
Bé, no, jo m'afegeixo a l'Agustí, Super Mario Draghi, el president del BCE, va anunciar que el Banc Central Europeu compraria deute fins al desembre, que a partir del 2019 s'ha acabat comprar deute. Això a Espanya pot semblar que no és gaire cosa, però és que li canvia molt la situació. Permeteu-me que afegeixi que les previsions tant del Fons Monetari Internacional com fins i tot d'alguna entitat com el BBVA, que a mi els serveis de recerca donen bastanta confiança, ja han baixat les previsions de creixement. El panorama, la veritat, és que és de tempesta al tombar de la cantonada. Tempesta econòmica, em refereixo. Vosaltres ho veieu igual o creieu que aquí no passarà res, que anirem tirant, que a Itàlia li diran que no li diran que no els pressupostos i a nosaltres no ens passarà res? Creieu que realment no tindrà conseqüències?
Jo crec que a primers d'any se començarà a notar. Si és veritat, perquè aquí canvia cada 5 minuts, si és veritat que no hi haurà més calés d'Europa cap aquí per comprar dèficit, algo ha de canviar, perquè si li demanen i no paguen, què faran? Perquè aquí és el que parlàvem abans, el que val és el poder econòmic, que si fas això, que si em fots 10 a la presó, amb ells els importa 3 pitos, perquè diuen que és un altre estat i que ja s'arreglaran. Ara, si els hi deus calés, els calés tothom els vol cobrar. Ja veurem el que passarà.
No obstant, jo penso que el tema, jo penso que el tema Espanya o allà en sigui, bon, en sigui no, Espanya no és un tema estrictament econòmic. A veure, jo penso que és de mala gestió de l'economia. I per tant el que s'hauria de fer és començar a gestionar bé l'economia. És a dir, el que no pot ser, per exemple, i és un exemple només, i si voleu és un exemple molt petit, és a dir, que un senador o un parlamentari de Madrid cobri dietes per anar al Parlament, per exemple. Una cosa tan simple com això, no? I a partir d'aquí, doncs el que vulgueu, no? I per tant, és a dir, l'economia, no, jo dic que si va bé o va malament, no ho sé. El que sí que sé segur és que hi ha una despesa innecessària tan gran que si hi hagués una bona gestió de l'economia, les coses canviarien moltíssim. cotxes oficials, pagaments a exdiputats, a ex presidents de govern, ex no sé què, tota aquesta gent, tots els que són ex, no han de cobrar res. És que, a veure, no han de cobrar res. Per què han de cobrar? És a dir, una persona cobra per ser ex-treballador d'una empresa? No. Quan arriba a 65 anys cobra la jubilació, però no cobra per ser ex-treballador d'una empresa. Per tant, hem de començar a eliminar privilegis i privilegis de, molta, de moltíssima gent que té privilegis. I sí. Aleshores, i gestionar millor totes les inversions que es fan.
Però això qui ho ha de fer? Ho han de fer els polítics.
Evidentment.
Són ells mateixos, evidentment, i com que són ells mateixos
o per exemple,
no ho faran.
O, per exemple, no fer operacions com l'operació Castor, per exemple, o no fer operacions com, per exemple, fer aves que no hi va ningú. No?
Jo ara jugaré a la teoria de la conspiració, que m'agraden molt aquestes teories.
Ui, ui, ui.
La teoria del conspiració... Ara, mira, això com a... podia dir això com podia dir una altra tonteria. Per mi això que han fet diguéssim els tribunals no ha estat fer el ridícul de posar una llei i tirar-la enrere, sinó ha estat un toc d'atenció. Per tant, part de l'economia es pot mantindre si el poder financer ho vol, perquè els calés també els fan en altres països. O sigui, el poder financer de l'estat espanyol bàsicament se nutreix d'extorsionar Sud-amèrica i d'extorsionar altres països. Per tant, aquest toc d'atenció, que són molts, molts calés, si els han tirat enrere és com si els haguessin regalat jurídicament. Si els han regalat és una manera que poden estabilitzar els pressupostos o poden regular el dèficit o aquestes històries. I això és jugar a la teoria de la conspiració perquè no en tinc ni idea. Però per mi no són... no són tan globusonda, ni són tan fer el ridícul ni tot. Les coses estan molt més premeditades. O sigui, no pots pensar que els efectes que té. Això només afecta a la gent que necessita calés, no afecta als que no en té. O sigui, afecta però hi ha un caràcter retroactiu. Això és una tonteria.
Lo de l'efecte de la retroactivitat, estava... s'ha d'anar amb cuidado, perquè sí que té unes conseqüències.
Clar, per això t'estic dient. Vull dir que només allò, ensenyes la puteta i dius, ei, que podria passar això. Per tant, per mi no és altra cosa que un toc d'atenció. No és ni fer el ridícul ni
però
plantejar una situació.
Però aquí és el poder judicial per donar tocs d'atenció polítics. Aquí està el problema.
Però és que els polítics són els jutges.
Però aquí està el problema. Aquest no. problema és dir, qui són els jutges per donar tocs d'atenció políticament a la gent? No ho són, no és la seva feina. Aquest és el problema, que s'estem barrejant els poders. Aquest és el problema que té gran Espanya.
La fusió.
La fusió dels poders. El poder executiu, el poder polític, el poder econòmic,
el
poder judicial,
nuclear,
és tot el mateix.
Sí, perquè uns depenen dels altres.
Estem tornant al segle XVIII.
Sí.
Estem tornant al segle XVIII. I la gent no ens n'adonem.
A mi, de totes les notícies de la setmana, potser la que em va sobtar més és que Europa digués a Polònia que cuidado que fèiem els jutges i que els va haver de remetre els que havia fotut al carrer. Això sí que em va sobtar. I això sí que és... que jo em pensava que Europa no es posava amb la judicatura de la resta de països, amb com se distribuïen i com afectaven, diguéssim, les polítiques.
A més, que ja potser això està escrit d'una manera... clara i nítida. És que el problema està que moltes vegades les coses estan escrites, i això que diem, tornem una mica del que diem, a la interpretació de les coses. I no pots, tu no pots escriure una cosa que sigui que pugui ser interpretada de moltes maneres, perquè aleshores és quan entra el conflicte. Si les coses són clares, no hi ha problema. Si dius, per aquí no pot passar cap cotxe, està clar que no pot passar cap cotxe. Ara, si dius, per aquí no pot passar cap cotxe, a no ser que sigui no sé què, no sé quantos... Ja l'han pifiat. Perquè llavors tothom se veurà amb dret de passar per allí, no? I jo penso que amb les lleis passa una miqueta el mateix. És a dir, quan no són clares és quan creen problemes. El que passa és que moltes vegades no fan clares precisament per això.
Clar.
Perquè quan diuen allò, en castellà es diu allò de río revuelto, ganancia de pescadores, sí. Doncs, bueno, sempre pesquen els mateixos i sempre són pescats els mateixos.
Jo ara us faré una pregunta.
Endavant,
Què penseu que dirà lo Suprem ara? Donarà la raó als bancs o continuarem amb el que hi havia?
Bueno, pot buscar un punt mig que sigui a partir d'ara passarà això. I ja està. I així d'aquesta manera queda resolt el problema, perquè llavors els bancs l'únic que fan és pujar una dècima a l'interès i amb això...
Sí, bueno, però la solució a partir d'ara no és cap solució. Pel banc sí que és una solució.
I per la gent també, la gent que farà hipoteca a partir d'ara...
No, que i és molt possible que surti alguna cosa així. De dir, bueno, fins ara això no s'havia dit fora i ara a partir de demà, o passat demà o el dia que sigui... Ja cobraran...
Amb caràcter retroactiu és molt perillós. És molt perillós pel mal comportament dels propis bancs i pel propi redactat de les hipoteques. Perquè se deixa al descobert moltes històries rares i molts, diguéssim, molts punts de seguretat que se'ls van saltar a la torera. Les hipoteques d'ara estan molt més acotades, molt més restringides i molt més pautades. Per tant, no és el mateix el que seria amb caràcter retroactiu que el que passaria a partir d'ara. Jo no sé què farà el Suprem.
Jo tampoc,
però si juga política faré això.
Jo crec que és una jugada que ja està, la solució ja la tenen. Bona, dolenta, a favor d'aquí o una altra. Però ja ho tenen, ara esperaran dos dies o tres, perquè diu que s'han de reunir els 35 del Suprem per veure què diuen. I diran, pues eso es lo que hay.
Per mi no ha sigut gratuïta.
Ara, els bancs no hi perdran, això segur. A partir d'ara els bancs hi guanyaran. Menys o més, però hi guanyaran.
La majoria de jutges són accionistes de bancs.
En aquest sentit, el diari del País, hi ha una notícia en l'apartat d'Economia, almenys a la pàgina web, que diu, i el dilluns què passa amb les hipoteques? Encara val la pena reclamar l'impost?
Penseu en un detall, és a dir, el dijous les accions dels bancs van baixar molt.
I tant.
I el divendres van tornar a pujar. És a dir, està clar, no?
Jo repeteixo,
perquè... jo penso que molts jutges, per no dir tots, molts, tenen accions als bancs.
Jo recordo que a vegades està bé recordar-ho, que un dels promotors importants encara és el Banc Dolent, eh?
Com dius?
Que el Banc Dolent segueix sent un dels importants promotors. Vale?
És el Sareb?
Sí.
Recordem, el Banc Dolent és aquell banc que es va crear arran de la crisi econòmica per tal de quedar-se tots els actius que no es podien vendre, tòxics, i la seva feina era intentar donar-li una sortida a un parc immobiliari bastant important que ha anat fent feina, però crec recordar l'última cosa que vaig llegir i crec que ja fa bastant temps és que encara no en surten de que els números surtin en verd, encara continuen sortint en vermell, el Sareb.
Sí, però...
Una manera de que l'Estat vagi pagant poquet a poquet els deutes dels bancs, senzillament. És molt fàcil. És a dir, els bancs queden amb números verds i el negatiu ho paga l'Estat, com sempre passa. És a dir, doncs, nosaltres ens privatitzem el que dona diners i estatalitzem el que s'ha de pagar. Com les autopistes, per exemple, de Madrid. Ara, les de Catalunya no. Les de Catalunya han de ser privades perquè donen diners. Les de Madrid, com que no donen diners, han de ser de l'Estat. És el joc que estem sempre jugant. I a veure, això és una de les múltiples raons per les quals cada dia hi ha més gent independentista a Catalunya. Perquè la gent no és tonta i veu aquestes evidències tan grans que això en un país així no s'hi pot estar.
Bueno, sí. Tothom vol... L'Agustí defensa que molta gent vol ser independentista. Es va intentar, i avui hi ha unes declaracions de Clara Ponsatí, que torna a dir que la declaració d'independència va ser un brindis al sol. No estàvem en condicions de portar-la a la pràctica. Així que què fem? Volíem, però no podíem, encara no podem, hem de ser més...
Això és una anàlisi d'una persona que ha hagut de marxar de Catalunya, i jo l'entenc perfectament, aquesta anàlisi. Però jo penso que en aquests moments, si s'hagués tirat endavant, jo no sé què hagués passat. Ningú pot dir això. Jo crec que si s'hagués fet efectiva, ara en parlaríem d'això. A veure, jo el mateix dia que es va fer l'aclaració i vaig veure que la bandera espanyola no baixava de l'asta del pal de la Generalitat, vaig pensar, això sí que és un brindis al sol, no? Uh-huh. Perquè el primer que s'havia fet era baixar la bandera espanyola del Palau de la Generalitat. I jo penso que en aquells moments, si s'hagués tirat endavant, jo no sé què hagués passat. Jo no ho sé què hagués passat, però ningú pot dir que no estaven preparats. Ningú pot dir això.
De moment, més piolins cap aquí. Si en van vindre bueno, 1.000 de gremi...
Vale, vale, i què?
No, si no dic que no. A més, hi ha...
Segurament
hi ha,
que sí.
Hi ha un fet que està claríssim, i no voldria que fos així, però totes les independències, sempre hi ha hagut sang, i sempre hi ha hagut mort.
No, sempre no és veritat.
Digue'm-en una.
Txecoslovàquia, una. Estònia, Letònia, Lituània, tres més.
Jo respecte a Txecoslovàquia val a dir que els dos estats tenien bastant clar que junts, que la Unió era forçada i que valia la pena separar-se.
Aquí
la història és bastant diferent.
Que no
ho vol de cap manera.
Però a veure, no posem el mateix acte totes les coses. És a dir, cada cosa té...
Eslovènia també es deia que no hi va haver res, a Eslovènia. I a Eslovènia va haver més de 100 morts. D'una manera o d'una altra,
però
hi van ser.
Morts, 100 morts n'hi ha en una manifestació qualsevol a Rússia cada dia. Vull dir, a veure, evidentment que quan hi ha una revolució, sempre hi ha el darull. Això està clar. Però d'això a dir que no és sang negre, n'hi ha molt. Hi ha
de la manera que, vaja, jo de la manera que veig com actuen a Madrid i com això... Lo primero es la unidad y lo primero es la unidad.
Sí, no,
i d'aquí no els treus.
Això està clar.
El que passa que jo crec
i són capaços de qualsevol... Mira, sí. Fa 4 dies el Toni Castellà va dir...
Jo no et dic que no hagi morts, eh? No, jo no t'ho dic, això, eh? Jo no t'ho dic.
No. Sí.
Jo estic d'acord amb tu, però vull dir, no vull plantejar-ho com una... Com la única, com...
Ah, no, és que jo no ho dic tampoc que sigui l'única. Dic que la majoria de casos, si
passa,
vols, en aquest cas...
Normalment passa.
Perquè però, si hi ha una part que no vols dir...
Hi ha hagut, per exemple, dos referèndums d'independència que s'han perdut, Escòcia i el Quebec, i no passa res.
Per cert, ja que surt el referèndum d'Escòcia, no sé si vau sentir, fa un parell de setmanes, tota una vicepresidenta del govern negant que a Escòcia hi hagués hagut un referèndum.
La Calvo.
També una d'aquelles afirmacions que em va... que em va deixar...
I l'Arrimadas, que el company no el va matar l'estat espanyol.
També,
vull dir,
és allò...
Quan va matar el franquisme.
Quan diem tonteries d'aquestes, què hem de fer? Vull dir,
Però és que, Agustí, que a mi una vicepresidenta del govern, que suposa que té un paper també a nivell exterior, sigui capaç d'afirmar la major respecte al referèndum, clar, acte seguit a les xarxes, que tenen el poder que tenen, les coses com siguin, molta gent penjant les imatges i les notícies que va... treure la BBC, entre d'altres, amb el document firmat i en el que crec que es veia clarament que allò era pactar un referèndum.
Aquest és un altre dels mals que tenim, perquè tenim uns polítics que no és que facin riure, és que fan plorar. Perquè si escoltes, per exemple, l'altre dia la Montserrat, la catalana aquesta d'aquí, que està de portaveu al Congrés...
La Dolors Montserrat,
parlant... Però
tots podem tindre un mal dia mal discurs.
Aquesta té un mal dia detrás de l'altre, i la majoria.
Però jo crec que aquest, diguéssim, que els hi hem cedit una sèrie de gent que ja m'està bé a mi que estiguin a Madrid representant el que sigui, vale? Perquè quan veus l'Albert Rivera, veus la Dolors Montserrat i veus aquest nivell, millor que no estiguin a la política catalana. Millor que no estigui, perquè... no són persones de diàleg, no són persones d'argumentar, no tenen una visió, diguéssim...
És que la Dolors Montserrat és filla de...
Sí.
Aquest és el problema, que és filla
de... I la Inés Arrimadas és filla de...
I diguéssim, està en interdicte, doncs, les seves també fiscalment...
Parlen de 6 milions, que deuen.
Vull dir, amb els deutes fiscals de la Dolors Montserrat també hi ha l'interès estar en política per controlar això, també. Sí, no.
I imagineu-vos com...
Sí, no n'hi ha un pam de net.
No.
Imagineu-vos com anem amb aquesta societat i en aquests temps, que a mi m'arriba abans les repercussions del discurs de la Montserrat, que encara a dia d'avui no he pogut sentir, que no pas el discurs en si. O sigui, m'arriba que va intentar trenar un discurs a una velocitat molt alta, amb unes metàfores que se li van escapar de les mans... amb un discurs que ella tenia, entenc que va preparar molt bé i era una peça molt bona sobre el paper, però que a l'hora de passar-la al directe es va veure superat per això, perquè es van trebancar.
Els seus propis companys de bancada l'estan criticant.
I la cara que feien. Jo sí que l'he sentit tot i feia riure. Dius, bueno, aquesta senyora m'ha de representar a mi, amb algo.
Eren coses desconexes.
Sí, o sigui, sí, no, és una estratègia de discurs.
Que sortia amb les prostitutes, de les prostitutes anava no sé què. Bueno.
És la idea de situar moltes idees, encadenar moltes idees seguides a certa velocitat per tal de que...
ningú entengui res.
Ningú entengui res. Es relacionin tots els temes cap a on tu vols i es generi això com un mega atac, allò amb diferents fronts i amb diferents metàfores, però clar,
veure
això
que està podrit.
Ho has de fer molt bé. L'oratòria ha de ser molt bona perquè si no et pot passar el que li va passar.
Tots aquests tenen assessors polítics i escriuen els discursos, eh?
Sí, Agustí, però no hi ha, som un país que no hi ha tradició d'oratòria.
Són escriptors, eh?
Mira, jo sempre, l'exemple que sempre poso el mateix. Cada any faig un curs a Barcelona i un any vaig fer el mateix curs, que és un tema de patrimoni, i el ponent era l'Oriol Junqueras. Vale? Tothom ve amb uns powerpoints preparats, tothom ho té molt preparat i ho té molt visual i tothom intenta que ningú s'adormi, que crea l'atenció i tot el que sigui. I tenen 45 minuts d'exposició. L'Oriol Junqueras estava fora del seu àmbit perquè estava en un altre tipus de públic. No tenia cap powerpoint preparat. No tenia cap paper, ni damunt de la taula, ni al damunt, ni res que se li assemblés. Va parlar els 45 minuts. Ningú es va adormir i tenia un discurs completament enllaçat, coherent i amb una potència, diguéssim, de completament fonamentat. I tothom va estar superpendent de les seves paraules perquè i de la seva gesticulació. I havia de parlar 45 minuts. Segurament la Dolors Montserrat tenia 3 minuts per parlar, o 4. Pues, posa una idea. No dona per més. Com a molt. Saps? Si tenen, no sé quant temps tenen per poder parlar.
Hi ha una altra cosa. I és a dir, si un sap, sap. I si un no sap, no sap.
Sí, però si
és així de fàcil.
Però com que tothom sap les seves limitacions, hauria si ella només pot dir una cosa, que digui una cosa, no, que no en digui 25 amb la mateixa discurs
de 3
minuts.
Sí, però això va la manera de ser de cada persona i el que sap. Per exemple, ara estàs parlant del Junqueras, el Junqueras el vaig portar jo aquí falset, fa 5 o 6 anys, o 7 anys, no sé quants temps fa, i abans de començar-li, perquè va vindre també amb
els mans
a la butxaca, li vaig dir que necessites PowerPoint o micròfon. No vull ni micròfon ni PowerPoint. I ja, sí, es va plantar allí i va començar, se les va tindre amb la gent, parlava... Bueno, però això s'ha de saber fer. I hi ha molta gent que no s'ha fet, però estan en puestos...
L'Oriol Junqueras és un intel·lectual. És que, clar, és un intel·lectual que s'ha portat a la política. No és un polític professional, vull dir, aquesta, jo penso que és la gran diferència. És a dir, quan una persona té un bagatge cultural com té el Junqueras, no necessita preparar-se de res perquè ell ja està preparat per a tot.
Però precisament a la Dolors Montserrat segur que li preparen els discursos. Segur. Per tant, no entenc que no sàpiguem llegir tampoc. És que una cosa és que no tinguis cultura o que no tinguis bagatge o que no puguis articular, i l'altra que no sàpigues llegir. Perquè ja això ja, és, ja no dic comprensió lectora, només dic llegir. Comprensió lectora és una altra fase del coneixement.
Que la pròxima, bueno, les pròximes eleccions us ho hem de mirar a veure en qui votem, perquè això no pot ser.
Estava buscant el currículum de la Dolors Montserrat, a veure quina formació té, que jo també sóc dels que penso
formació
que...
Formació PP.
Sí, és igual.
I...
Pepera, i ja està.
No, home, alguna cosa...
Com deia l'altre dia a la televisió, va sortir el Toni Soleu, deia, és a dir, el Casado va anar aquesta setmana 2 hores a Brussel·les i ara ja pot posar el seu currículum que va viure a Bèlgica.
Sí. Abogada, ja està, ja ho he trobat, abogada. Abogada per
la... Juan Carlos?
No, per la Universitat Abat Oliva, seu.
Bueno...
Igual li van regalar
alguna cosa d'oratòria. Crec que es fa a totes les carreres m'agradaria pensar que es fa.
No, teòricament se fa.
Home, se feien concursos d'oratòria. Jo hi havia anat als concursos d'oratòria de dret i eren molt interessants, però clar, no tothom s'hi atrevia a participar.
Bueno, ara ja tenim un concurs a la televisió pública catalana, al Got d'Aigua, que no sé quina audiència ha tingut, però jo, a mi, el simple fet que existeixi, ja trobo que és una notícia prou...
Ha tingut molt mala audiència.
Prou interessant, ja. A vegades l'audiència, i cada vegada ho penso més, no només diu coses sobre l'espai, sinó també diu sobre l'audiència. I això m'ha costat entendre-ho, però suposo que és qüestió de l'edat i els pèls blancs a la barba, que cada vegada ho veig, ho tinc més clar, i ja faig la doble lectura, no només cap a una banda, sinó cap a l'altra també. Senyors, senyora, ha arribat al final del nostre temps. M'encanta sempre poder compartir aquesta estona per tal de que analitzar les coses que passen em passen, i cada vegada s'implementa l'expressió algunes molt estranyes. Potser sóc jo que sóc un il·lus i penso que tot és bonic i tothom posa bona voluntat, però és el món que hi ha i la realitat que ens toca analitzar, i ho fem amb molt de gust, i és un plaer fer-ho. Amb el César, gràcies, a la Cèlia, gràcies, i a l'Agustí, gràcies per haver estat aquí. La setmana que ve tornarem a veure, sabent què ens ha donat de si, que ha donat de si aquest congrés de Jotes, i veurem com evoluciona la política catalana en aquest país, que és, la veritat, poc bastant més que emocionant en aquests moments. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent en una nova Hora del Vermut, a veure què ha passat a la nostra comarca i a la resta del nostre territori. Que passeu un bon cap de setmana i ens veiem la setmana vinent. Adeu.
Adeu, bon dia.
Adéu-siau.